les 8. Sí,
anem tard.
I tots tornen a repetir.
A l'Eia es té un llarg historial d'esperes. No,
anem ràpid, però vaja. Es torna a repetir el resultat. Perd el Barça 4-2 a Montilivi. Allà arribes amb un Barça que ha quedat eliminat de la Champions amb el PSG, que ha perdut amb el Bernabéu, que és a 11 punts del Madrid, que és el líder de la Lliga, però que en canvi té el seu tècnic, Xavi, que l'acabes de renovar amb el pacte del sushi. Així és com arriba el Barça. I el Girona arriba com ja revelació consolidada de la temporada de la Lliga i, a més, que si guanyava el Barça s'assegurava matemàticament la Champions. Eren dues realitats ben diferents. El partit guanya el Girona i a la sala de premsa Xavi torna a tenir un discurs poc autocrític.
Avui és un partit amb un domini absolut, absolut. Ho hem fet molt bé durant una hora, però si haguéssim fet el 1-3 hagués canviat totalment la pel·lícula, però no el fas i a sobre els hi regales els tres gols, els hem regalat. Doncs així és molt difícil competir, hem de millorar moltíssim. Pensant en positiu, vull pensar que això és part de la immaduresa de molts futbolistes, de que necessiten fallar per millorar.
I aquell dia...
Havia quedat en un racó de la meva memòria allò de hem estat superiors 47 minuts, sí. Hem estat superiors 82 minuts. Sí, això, abans
que les lectures que es feien dels partits, i aquell dia sí que la llotja...
S'ha de dir que fins que Sergi Roberto regala l'empat a 2, el Barça aquell dia és molt superior. Aquí sí.
Aquell dia era veritat.
Sí, sí, sí.
I hi ha una ocasió molt clara de Rafinha, és?
No recordo, però Xavi diu, hem estat a punt de fer l'1-3 i jo també tinc aquesta sensació. Vaja, que a Montjuïc jo crec que va ser un atropellament del Girona i en canvi a Montilivi, bé, el Barça es va fotre un tret al peu i no va alçar el cap.
I aquell dia sí que la llotja no van volar canapés perquè era la llotja de Montilivi.
Perquè hauria estat lleig.
Però hauria estat lleig, però van aturar el president Joan Laporta perquè està molt emprenyat com la resta de directius, com també Deco. El Bernat ja va explicar el Barça Reserva, recordo que vas dir que Deco era molt crític obertament amb Xavi a la llotja i davant de la gent que el van sentir, i aquell dia, tot i que feia ni una setmana crec que havia renovat a Xavi, és també quan Laporta diu prou i que Xavi no seguirà.
Efectivament, al cap de poc Laporta va passar el ganivet pel coll quan acabava de confirmar en un gir fabulós del Barça i del seu president. De seguida ho acabem de comentar, però ha arribat Manel Elias a l'estudi demanant pas. Són les 8 tocades. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10, Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs avui podrem donar bastant millors notícies que ahir. Començàvem i ho explicàvem aquí al Catalunya Nit, i a les 8 del vespre ja hi havia molta preocupació per tres incendis que cremaven de forma virulenta, dos al Priorat, i avui, com dic, ha canviat molt la situació. El de Cabassers, que era el que més preocupava, es dona ja per estabilitzat, i haurà cremat 110 hectàrees de la serra del Montsant. Són 110 hectàrees, però es temia el pitjor i no haurà acabat passant. El de Porrera, finalment, que ja està controlat, és molt menor, no ha arribat a cremar 15 hectàrees, i de tots aquests, el que finalment ha calcinat més massa forestal és el del Canigó, la Catalunya Nord, que haurà calcinat 400 hectàrees, o 400 hectàrees afectades. Fa poca estona hem sabut que el govern espanyol ha cessat el president d'Adif, Ángel Contreras. Crida l'atenció perquè no portava ni un any al càrrec, només 9 mesos, i tot i que oficialment es diu que no té res a veure amb altra cosa que no sigui impulsar la gestió d'Adif, hi ha per una banda tots els problemes que hi està havent les rodalies tant de Madrid com de Catalunya. Avui, per exemple, ha descarrilat un tren a Can Tunis i hi ha hagut retards de més de 2 hores, i per altra hi ha una altra qüestió també, i és que el Partit Popular havia demanat la cessió d'aquesta persona pel cas Koldo. Era un dels col·laboradors de Koldo i no sabem si té relació o no amb qualsevol d'aquestes dues qüestions. El cas és que l'han cessat quan portava només 9 mesos al càrrec. Avui passaran molts alcaldes pel Catalunya Nit. D'entrada, el de l'Espluga de Francolí, perquè després d'un malson de talls del subministrament d'aigua, hi havia mesos que de 8 del vespre a 10 del matí els veïns no tenien aigua, anaven en camions d'aigua que s'havien d'anar contractant, de vegades 20 diaris. Avui, gràcies a unes obres que explicarem, això canvia. També passaran els alcaldes d'Alfarràs i Cadaqués. Per què? Doncs perquè la intel·ligència artificial situa Alfarràs com el poble més lleig, de la província de Lleida i Cadaqués com el poble més bonic. Farem una trobada d'alcaldes per veure què pensen d'aquest tipus de... Sí, d'aquest tipus de rànquings, perquè l'alcalde d'Alfarràs ha respost d'una manera molt bonica amb un article, dient què vol dir un poble lleig. Estem parlant de la seva llegenda, del que s'hi pot fer, etcètera. No?
Estic bastant d'acord que no sé com es mesura això, per més artificial que sigui la intel·ligència.
Exacte, és una qüestió molt delicada, no? I com acaba afectant després això la imatge d'aquests pobles. Hi ha un poble de Catalunya, també tindrem el seu alcalde, és l'únic que figura en una llista, que aquesta ja no la fa l'agència, no la fa la intel·ligència artificial, sinó l'Agència de Turisme Mundial, una agrupació que hi ha d'agències, és l'únic que figura entre els pobles més bonics del món. És Rupit. I també tindrem el seu alcalde per parlar d'aquest tipus de qüestions. I finalment, un tema propi també que hem treballat avui és el Dia Mundial del Testament Solidari. Què és això? Hi ha gent que quan es mor acostumen a ser persones amb bastants diners, en comptes de cedir part de la fortuna als seus familiars o qui sigui, alguna causa benèfica o ONGs. És una qüestió que va a més. Cada dia en parlarem amb un notari que ho controla molt i també amb Mans Unides, que diu que, per exemple, el 20% del seu pressupost anual actualment ja ve d'aquesta via.
Molt bé.
20%?
Sí.
Unidor.
És que hi ha gent que té molts calés.
I que és solidària.
I que no estima la seva família.
Cosa veritat.
Hi ha molta gent.
Has dit el poble Alfarràs.
Sí.
És que jo després de la Panadella, quan faig la ruta que va a Betesa, passo sempre per Alfarràs.
I què? Té raó la intel·ligència artificial o no?
Té una fruita molt bona, Alfarràs, per exemple.
Veus, per exemple,
això no seria un condicionant estètic.
No, per mi sí, si és un poble que tu pots parar a comprar fruita boníssima que no trobes a Barcelona, és un punt a favor, no?
Clar, que si mengi millor,
pitjor podria ser un... Llavors converteix en un poble interessant a visitar per comprar-hi, però no maco.
Jo no el votaria, llavors, ja com a més lleig,
no? No et trauré el titular, eh?
No.
Temo que el Tot Costa no es anirà a fer Alfarràs.
Per què?
Perquè Jordi Costa no seria...
Home, però el Costa...
No, fins al moment... Està intentant treure-li.
No, però si no hi ha anat, Alfarràs.
Que digui que és un
poc... Dono per el fet que la intel·ligència artificial no s'ha equivocat, per tant...
Una...
També... Costa,
a veure-ho. També et dic que em sembla que la intel·ligència artificial sobrevalora Cadaqués, així queda ben repartida la... A les 10. A mi m'agrada més Rupit. Totalment d'acord.
Port de la Selva, sí. Molt millor, diu.
I el de Fulla, ja que hi som. Ah, i Rupit. A les 10, al Catalunya Nit, amb Guerra d'Alcaldes i amb Manel Alias.
Molt bé, no, serà comunió d'alcaldes, ja veuràs.
Ah, sí? Sí. Hi ha bon rotllo.
Hi haurà bon rotllo i tant.
Molt bé.
Segur que sí.
Fins ara, Manel.
Gràcies.
Pop-up Vespre. Amb Sònia Gelmà.
El programa és de la Panadella.
Aquesta classificació s'ha deixat de banda molt al Maresme i Sònia Oleart, bona tarda de nou. Estarem d'acord que, per exemple, Tiana és una població molt maca.
Home, estem de festa major, a més a més.
Ah, sí? Veus que bé?
Avui actua el grup de l'estiu.
Sí,
Figa,
Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa,
Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa,
Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa,
Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa,
Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa,
Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa,
Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa, Figa.
Home, a primera hora, no?
A primera hora. Que cap de setmana aquesta caminada no competitiva, Sònia, i això sempre t'ha agradat, no ve de competir.
Això m'agrada molt, perquè saps que a mi això de competir no em va.
No ho portes bé.
Em m'estressa massa.
T'estressa. Per tant, ja sabeu que aquest cap de setmana... no és perquè us hi apunteu, perquè ja està les inscripcions plenes, ho comentàvem la setmana passada amb el Costa. Va, Sònia, què ens expliques? Que els oients que s'hagin incorporat ara al Tot Costa i hagin quedat escandalitzats davant el fet que el Costa doncs, ha donat la raó a l'agència artificial, a la intel·ligència artificial.
Jo he dit que se'm sorprendria que s'equivoqués.
No cal que ho recordem, estic d'acord. Què més poden recuperar de la primera hora del Tot Costa, especialment?
Doncs mira, hem parlat amb un il·lustre ex-gironí i gironí, Eloi Amagat, que diu que li fa més il·lusió sentir l'himne de la Champions que no el partit de Lliga amb el Barça, que el Barça, però, és favorit. Hem parlat també amb el Solà, que ens ha explicat la situació d'Oriol Romeu, la Laia, els precedents de la temporada passada d'aquest duel català Girona-Barça. Vaja, hem fet una mica d'escalfament de cara a aquest partit de diumenge.
Molt bé.
Deixa'm que jo també et vull fer una recomanació. No sé. Ves tu també a la Matagalls Montserrat, no vinguis al concert de Figaflaues.
No, puc fer les dues coses, cap problema.
Ah, sí?
Sí.
Estàs en forma, doncs.
Sí. Bé,
doncs mentre fas tot això, et poses l'app de Catalunya Ràdio, que encara està més connectada que mai ara al territori, perquè, atenció, Catalunya Central i Barcelona, Tarragona i l'Ebre, Lleida i Pirineu o Girona són les noves opcions que trobareu de desconnexió informativa en aquesta aplicació. A partir d'ara...
En són quatre, no? Per tant, jo, per exemple, haig d'agafar Catalunya Central i Barcelona, perquè visc aquí, però la...
Si estàs al Ferràs...
Clarament la Laia Tudel agafaria Lleida i Pirineu.
Exacte.
Exacte. I si no...
El Xulà agafaria Girona.
Si te vols anar cada que és...
I el Costa agafaria Tarragona i l'Ebre, que faria el Costa.
Exacte.
Són les quatre opcions. De fet, mira, mentre ho veies he pensat, encara no he actualitzat l'app i llavors no m'apareix. I ara ha entrat... on s'ha d'entrar per actualitzar la teva app.
I trigarà una estona, vols dir, no actualitzar?
No, però vull dir que jo, per exemple, ho faig a l'App Store, però si tens un Android es diu Google Play, em sembla, no? Doncs allà entres i actualitzes.
Això què és? La classe per...
És la secció...
Home, jo estic fent...
Total,
la secció tecnològica del Tot Costa, avui ja està...
El pop-up partís d'aquí.
Sí, efectivament.
Com actualitzar una app?
Ja l'he actualitzat, veus? I per tant...
Molt bé, ja et surt?
Ara ho veurem.
L'estan pentinant.
Veus que bé, ja està, ja ho tinc.
Ja estem?
Però no he marcat...
Molt bé.
Difícilíssim, això.
Mentre la tecnologia avança, anem avançant amb la quarta tutopista.
La tutoria, pista número 4.
Té una lliga amb el Barça i una copa amb un altre equip de la lliga, entre altres títols. Qui és?
Té una lliga amb el Barça i una copa amb un altre equip, entre altres títols, ha jugat a Espanya, Anglaterra i a Portugal, va començar a jugar a futbol en una escola de Badalona i ha jugat més de 300 partits professionals. Algú ha enviat?
Jo he enviat, ara.
Ah, sí?
Mare meva. No, però recordem que encara que el Bernat hagi encertat, encara hi ha un punt en joc.
Encara podeu sumar un punt. L'Oriol ha enviat?
No.
Molt bé, doncs Bernat Soler, que ha començat fort, veurem si encertadament o no. I també veurem si ha començat fort o no el Barça, el Johan Cruyff. Barça-Reial Societat, partit de la segona jornada de la Lliga F. Hola de nou, Marc Pérez.
Hola, Jordi. Doncs minut 12, el partit començat aquí al Johan Cruyff. Fins ara el Barça, clar dominador d'aquest partit, ha tingut ja la millor ocasió a les botes d'Aitana, que l'ha donat al travesser a una passada molt bona de Mapi León. Fins ara el Barça dominant, minut 12, però 0-0 el marcador.
Superioritat blaugrana, encara sense gols. Ara tornem, Marc, i a Tarragona tenim en joc un partit intranscendent de la Lliga Catalana, però que Macià, hola de nou.
Hola, Jordi.
Està emocionant entre la penya i el Lleida.
Doncs sí, i emocionant sobretot perquè una vegada més la penya pateix, està perdent davant del Lleida, que enguany ha pujat a la Lliga CB, ha anat sempre per sota, per tant podríem dir que salta la sorpresa a 23 segons pel final. Oriola a punt de fer passes, perd la bola, atenció perquè la penya pot empatar el partit o almenys col·locar-se a un. Si col·loca, nota Gates en transició, 80-81, 14 segons pel final, temps mort que demana el Lleida.
Lleida i Joventut que busquen la victòria de l'honor en aquesta Lliga Catalana, ja estan eliminats, veurem qui acaba enduent-se el partit. Fins ara, Ernest.
Fins ara, Jordi. I don't blame it on me.
Ho tinc, Costa. Entres a Catalunya Informació, cliques i aleshores t'apareix una pestanyeta que diu Connexions Territorials. I ara clico Catalunya i Barcelona i ja ho tinc.
No cal entrar a Catalunya Informació. Obres l'app i et surt Connexions Territorials.
Molt bé. Dilluns ho intentarem.
A mi m'ha sortit quan he...
Dilluns ho farem més. Hi tornarem i ho farem més senzill. Va, abans de tancar el Girona-Barça, la Laia ens ha fet aquest viatge en el temps a la temporada passada. Ara no cal que sonin tots els telèfons mòbils de l'estudi. La Laia ens recordava aquest viatge en el temps, a la temporada passada amb Xavi. Ho he preguntat al Bernat, a l'Oriol i a la Sara si realment us sembla que Flick té prou crèdit amb el que ha aconseguit en aquestes primeres quatre jornades com perquè un accident a Girona no li passi cap mena de factura. No m'estic referint a destituir-lo, m'estic referint a que ara hi ha un gran hype amb Flick i que...
Home, jo crec que sí, que, com la pregunta era si això passaria, diríem, com a un fet més o menys normal. Sí, jo crec que no el penalitzaria una derrota. El que passa que el que faria seria destrampar una miqueta, desinflar una miqueta tot aquest globus que hi ha hagut, o que està vent-hi ara, d'il·lusió.
Era una mica aquesta.
Bàsicament perquè...
Jo... Fer el rècord de punts, Flick, o com va això?
No, jo crec que el que passa que jo crec que és tan inesperat això que ha passat, és a dir, aquestes quatre victòries en quatre partits, jo crec que venint del que veníem i d'aquell estat semidepressiu del barcelonisme, ningú s'ho esperava, i aleshores de sobte t'has trobat que ets líder, que el Madrid el tens a quatre punts, que ho has guanyat tot, que ets l'únic equip que ha sumat tots els punts possibles, i per tant, això és molt llarg, però tothom assumeix que no serà sempre així, i per tant, sí, jo crec que es podria acceptar una punxada a Girona, és dels llocs on pots punxar.
Sara?
Sí, aviam, depèn també del com ho facis. No és el mateix un resultat o altre, per molt que perdis, de la manera com ho fas. Però bé, sí, s'ha guanyat moltes coses, Hansi Flick, en aquest inici de temporada, amb aquestes victòries, amb aquest ple del Barça, sobretot en la manera de jugar, no? Com l'equip ha aguantat en els darrers minuts. Bé, el 7-0 del Valladolid... sent enganyós com és, perquè és un resultat doncs, contra un equip que lluitarà per no baixar a segona divisió, no deixa de ser un partit en el que has marcat 7 gols. Bé, i sobretot la victòria davant l'Atlètic Club, jo crec que és la que s'ha trobat amb un equip més potent en aquest inici de temporada. El Girona mesurarà una mica també doncs, això, en quin moment està, com està després de l'aturada de seleccions, però jo crec que dependrà del com. No crec que el com, fins i tot, us diria que vagi a treure-li rèdit a Hansi Flick, ni molt menys, però sí que veurà una mica la línia a seguir, per on s'ha de treballar, perquè jo crec que tots els elogis que està rebent el Barça en aquest inici de temporada... Doncs escolta, també s'han d'agafar una mica més de calma, la temporada és molt llarga, vindran molts moments de la temporada en la que doncs, segurament no seguirem aquesta línia, el ritme no serà aquest de guanyar partit sí, partit també, però és evident que és una bona línia per començar a treballar, però el Girona marcarà una mica per on ha de treballar també l'equip.
Jo crec que tot ho exagerem una mica i crec que s'ha de relativitzar. És a dir, el 12-12 està molt bé, però tampoc no tinc ara Flick amb els núvols. I ni que es perdi Girona, encara que sigui 3-0, però, em semblarà un drama.
Vull però no... estaràs d'acord que hi ha un gran entusiasme al voltant
sí,
de la figura...
Vas a un partit complicat contra un equip que fa una temporada espectacular, que té un gran equip, que a casa són molt forts, i pots perdre perfectament a Girona.
No, clar,
i no passarà absolutament res. I el crèdit de Flick serà el mateix que si fan un partidàs i guanyen 1-2. Estem en principi de temporada, estem a setembre.
Si fan un partidàs i guanyen 1-2, el crèdit de Flick encara creixerà més, sí, perquè serà 5-5 amb un recital on l'any passat tot vas estar ballant.
A 15 de setembre.
Sí, no, evidentment.
Tot necessita temps, totes les anàlisis necessiten temps.
Jo només discrepo una cosa de la Sara. Jo crec que el 7-0 no és enganyós, eh? Jo crec que va ser un resultat just i fins i tot...
Bernat, no recordem
el que vam dir
després d'Anvers i de Betis l'any passat, que els vam ficar 5 a cada equip.
Sí. No,
van ser bons partits, també.
Sí. Jo em referia que no, que fins ara, per mi, el rendiment del Barça de Flick ha estat creixent i que el partit de Valladolid és millor que l'anterior, vam començar a València, bueno, vam estar malament, després Bilbao la segona part va ser bona, oi? Després Rayo va ser un partit bastant complet en general i Valladolid va ser un festival.
Per mi tenen infinitament més mèrit les segones parts de Rayo, Bilbao i València que no el 7-0.
Però jo crec que hi ha un argument sòlid de dir que aquest equip ho està fent-ho bé i ho està fent bé, a més, sí, de forma creixent.
Jo continuo pensant que el dia del Valladolid s'ha d'agafar tot en certa mesura davant d'un equip que es va deixar anar absolutament, que estava abatut. És que això, una cosa no treu l'altra. No vull dir que el Barça no fes mèrits perquè doncs això per deixar un rival sense resposta i sense arguments, però és evident que això no es trobarà a cada partit ni li passarà molt sovint. Jo crec que aquest estat d'eufòria que moltes vegades arriba després de 2-3 victòries, en aquest cas doncs, de 4 victòries consecutives, doncs ja estem parlant aquí de l'autobús, de pujar l'autobús i bé, després la temporada és molt llarga i passen moltes coses.
Solà, si fos el Girona qui perdés... Et fa patir que es torni als dubtes de les dues primeres jornades o la Champions està tan a prop que no serà ni problema?
No, és que aquest any no hi haurà problema gairebé de... No hi haurà temps d'analitzar qualsevol cosa. No,
sols està molt preocupat per la falta de temps en general.
No, és que clar, no, ho dic amb el sentit que, a més, jugant contra el Barça no hi haurà cap mena de debat. I allò que va dir Mitchell al començament de temporada, després ho va reconèixer, que havia estat més una cosa que havia percebut a les xarxes socials amb aficionats, que no pas realment del sentiment que hi havia entre la majoria d'abonats o des del club mateix.
Les xarxes. Solà, sí. Gràcies, t'escoltem. Bé, demà, evidentment, els programes esportius de Catalunya Ràdio amb la prèvia i diumenge la TDT amb aquest Girona-Barça. Gràcies.
Adeu.
I gràcies també, si no hi ha res més, en l'òrbita blaugrana, gràcies al Salmo i a la Laia.
Molt bé, adéu-siau.
Que vagi bé. Parlem del Madrid. Damià Aguilar, hola, bona tarda.
Bona tarda.
El Damià ve a explicar-nos que el Madrid juga demà a Noeta a les 9 de la nit i ho fa amb baixes significatives com les de Bellingham i Tchouaméni. Avui Ancelotti ha fet roda de premsa i més que dels que li falten ha hagut de parlar dels que estan rebent, com per exemple Vinícius. Això sí, ha començat parlant de les quatre baixes.
Sí, Jude Bellingham i Aurelien Tchouaméni, que es queden fora per lesió, però també Camavinga i Ceballos. L'entrenador italià recupera Jesús Vallejo, Militao i Mendy i aposta per jugadors del planter com el centrecampista Xema Andrés. Mentrestant, Vinícius ha protagonitzat en un període recent contribucions discretes, tant amb el Brasil com amb el campió de Lliga, que no saben si aquesta sequera inicial ve per tots els embolics mediàtics en què s'ha ficat, amb el racisme i altres. Per al tècnic blanc és impossible tenir sempre la gent al 100%.
No está en su mejor versión, pero es muy importante, sigue siendo muy importante para nosotros, porque ha sido determinante a ganar la Supercopa con la asistencia. Es verdad que no ha marcado como de costumbre, pero no tenemos ninguna prisa, porque, como he dicho, es solo una cuestión de tiempo de llegar a su mejor versión. Dicho esto, yo estoy muy contento de lo que está haciendo, porque yo no puedo siempre pensar de tener jugadores al 100%.
Vinícius, amb només un gol de penal en 4 partits a la Lliga, rep crítiques a Madrid i des del Brasil. I el seu compatriota Rodrigo arrossega aquesta situació de gelosia respecte a Mbappé i les altres estrelles blanques. El jugador continua dient que no hi ha tema. Carlo Ancelotti.
Yo creo que para él es una motivación compararse con estos jugadores. Para mí, personalmente, que soy lo que él y yo, tiene la misma importancia que los otros. Yo no veo el problema. Y también él no me dice que tiene un problema en este sentido, porque nunca me ha hablado de esto.
Doncs si no hi ha problema, se'n parla massa.
Molt bé. Fins ara, Damià.
Fins ara.
Ernest, ha acabat el Lleida Joventut i han acabat guanyant els lleidatans.
Doncs sí, de 3 punts ha fallat el triple final d'Otson pel Joventut, o sigui que bé, deixa la Lliga Catalana sense guanyar cap partit l'equip verd i negre. En canvi, el Lleida, que ja podem dir que 20 anys després guanya el seu primer partit, diguem-ne oficial, ja sent categoria ACB.
Per tant, en aquest grup, primer el Manresa, segon el Lleida, tercer la Penya, el Manresa serà el finalista, i d'aquí una estona a les 9, Barça-Girona, sí. Si guanya el Barça finalista, si perd el Barça, Cristo.
Si perd el Barça de 3 punts o més, també et dic una cosa, el Morabanc Andorra no jugarà, o sigui que haurà de ser el segon del grup.
Ja.
Per cert, descansarà Àlex Abrines, torna Veseli i Mustafa Folk, que va ser pare fa 3 dies, doncs encara segueix de baixa de paternitat, podríem dir.
Molt bé, doncs a veure com acaba aquesta Lliga Catalana, que evidentment es resoldrà diumenge. Veurem amb quins finalistes. Gràcies, Ernest.
Vinga, fins ara, Jordi.
Tornant al Madrid, Bernat, Sara, Oriol, ahir comentàvem amb el boig de la Castellana que el Madrid hi ha com una mena de mala maror. Jo continuo sense veure que això els pugui afectar de manera decisiva, sobretot a llarg termini, però és veritat que passa allò que ens ha passat moltes vegades aquí, que estan pendents de tot menys del partit, que si Vinícius, que si Rodrigo, que si Mbappé. Teniu aquesta sensació?
Sí, però també una mica aplicant el criteri aquest de prudència que fem quan parlem del Barça i d'aquest 12 de 12, jo crec que amb el Madrid també hem de fer el mateix. I el Madrid ja el coneixem i som al mes de setembre, queden moltes jornades, queda una Champions per endavant, Mbappé se suposa que farà més gols. Per tant, jo amb el Madrid encara sóc més prudent que amb el Barça. Així com amb el Barça m'atreveixo a ser més optimista, amb el Madrid no em permeto el luxe de ser-ho.
Sara.
Sí, és veritat que el Madrid s'ha trobat ara amb molts lesionats, un darrere l'altre, i a més alguns importants, però jo crec que despertarà. Acabarà despertant Mbappé, acabarà despertant Bellingham, que tampoc és el jugador que va començar la temporada passada i que només feia que marcar i marcar i marcar. Vinícius sí que sembla que doncs, està més preocupat d'altres coses que no pas del futbol, i és notícia per moltes coses més que no pas per marcar. De fet, a Brasil ja el comencen a criticar i a qüestionar quan estaven aquí a Madrid en plena campanya de la pilota d'or. I Rodrigo també doncs, vol la seva quota de protagonisme. En fi, que s'estan parlant de moltes coses més enllà dels partits que té properament, que té, escolta, la Real Societat, que sempre és una plaça difícil a Noeta, després l'Stuttgart, doncs no és tampoc el rival més difícil que es trobarà, però que jo crec que el Madrid ja té aquestes coses. Acabarà despuntant, acabarà enllaçant diversos partits guanyant i acabarà, doncs, revifant. Però sí que crec que és un animal una mica en calma, no? Allò que sembla que no hi és, que no fa massa soroll, però que de sobte es despertarà.
Jo tinc molts dubtes respecte al Madrid. Evidentment guanyaran molts partits perquè tenen molts jugadors diferencials, des de Gribrans, que guanyen els partits per si sols. Però tinc dos dubtes. Un és l'encaix tàctic que farà Ancelotti, perquè al final jo crec que la idea que té el cap és el primer partit de la Supercopa, que juguin els quatre, Bellingham i els tres a davant, i això no és fàcil. Uh-huh. I l'altre dubte és el tema Vinícius. Jo crec que guanyarà la pilota d'or, i després que el pilota d'or cobri la meitat del que cobra un altre company d'equip, anirà crescut, el tema de panxa plena... Jo crec que el tema Vinícius en parlarem durant tota la temporada, i tinc dubtes de com es resoldrà.
Per cert, ara que estem a Madrid i amb el Madrid, els companys de Relevo han avançat que el Madrid suspèn tots els concerts programats al Bernabéu com a mínim fins al març del 2025. És a dir, no es tornarà a celebrar cap concert al Bernabéu fins l'abril. Això afecta, entre d'altres, per exemple, a Aitana, Aitana Ocaña, o bé Lola Índigo, que teníem programats concerts d'aquests multitudinaris al Bernabéu. Ho fan, òbviament, per la mobilització veïnal, que havia arribat a posar ja denúncies, no complien amb la normativa vigent, i ho fan per acabar de complir amb l'insonorització del Bernabéu.
Mira, parlant d'Aitana, però no la cantant, sinó la futbolista, marxem al Johan Cruyff, Marc, perquè s'avança el Barça.
Sí, jugada per l'esquerra de Fridolina Rolfo, que entrava a l'àrea, regatejava, mirava al centre, i allà estava Aitana Bonmatí per aconseguir el primer gol del Barça. 1-0, minut 27, Barça 1, Real Societat 0.
T'he enganyat jo, Marc, amb l'enllaç entre Aitana i Aitana. Diria que la que acaba ja fent el gol... I,
Graham Hansen.
I si hi hagués VAR, que no n'hi ha, la posició de Graham és justeta, però no hi ha tecnologia d'arbitratge, en el videoarbitratge en el femení, per tant aquest gol de Graham Hansen serà el primer del partit. 27 de la primera part, Barça 1, Real Societat 0. Ara tornem, Marc.
Ja, fins ara.
El Real Societat Madrid és demà a les 9, demà a 2 de 7, no, perdó, a un quart de 5, Espanyol a la Alavés. Sergi, Andreu, bona tarda.
Costa, bona tarda.
Avui ha parlat sobre aquest partit el tècnic Manolo González.
Sí, remarcar la importància de fer-se forts a casa, de sumar punts a Cornellà al Prat, com una de les claus per la permanència, a més encara davant de rivals directes com el de demà. A més, una victòria que hauria de ratificar una mica la línia ascendent que va començar l'Espanyol fa dues jornades amb un empat al Metropolitano i l'última victòria a casa contra el Rayo.
De cara al grup, sobretot de cara a la gent també, perquè al final volem que la nostra gent estigui contenta, que marxi feliç a casa després de veure el seu equip, i bueno, ja et dic, a nivell moral i a nivell, com et diria, de seguretat, és un partit que s'ha guanyat, t'ajuda bastant també.
Manolo González, que també ha reconegut que els jugadors nous estan cada dia millor. Demà, per cert, serà el dia del debut de Nagy Unovar, l'únic que encara no ha jugat. L'aturada ha anat bé perquè aquests jugadors agafin confiança.
La cosa positiva és que cada dia pues, estan millor ells dins del grup, estan amb més confiança i cada dia els veiem pues, millor a nivell tan físic com a nivell, com et diria, de confiança, d'estar, conèixer els companys, i amb aquest aspecte content. Bueno, el club ha encertat i penso que aniran bé i que ajudarà a tenir un nivell més alt de planter.
L'única baixa, la de Calero, per demà, més enllà de la d'Edu Expósito de llarga durada, un quart de cinc a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Deixem dir una cosa, perquè hi vaig sentir que parlàveu d'Unovar, i me'n recordo que li vaig enviar un missatge a la Sònia.
Unovar.
Unovar?
S'ha de dir Unovar.
aquest nano era el Lamin Lanso de l'Àjax. O sigui, durant molts anys era el jugador assenyalat i deien que anava per superestrella. I crec que va debutar, això no, però amb 16 anys ja va debutar el primer equip.
Sí, sí,
després no es va acabar d'adaptant.
Ara quan se'n té?
21.
Deu ser molt jove.
Encara té temps de redreçar-ho, escolta. A veure si aconsegueix aixecar el vol.
Jo vull recordar que va marcar la inauguració.
Sí.
I era el crac d'aquell juvenil de l'Ajax.
Al marge de l'actualitat competitiva, Sergi, l'endemà de conèixer la sentència d'Hugo Mayo per abús sexual a una treballadora de l'Espanyol, la víctima, la mascota aquella nit a Cornellà al Prat, n'ha parlat avui al matí de Catalunya Ràdio.
Sí, és la Carme Coma, ha explicat com se sent i sobretot com se sentit des de l'abril del 2019, quan en aquella prèvia d'aquell partit, vestida de la mascota blanquiblava, esperava per aixugar la mà amb els jugadors del Celta, i aleshores es va trobar que l'Hugo Mayo li va tocar els pits, com ja sabeu, sense el seu consentiment. Com agraeix el suport total de l'Espanyol durant tot el procés, lamenta però que del Celta no hagi rebut cap disculpa ni del Celta ni del jugador, i ni li hagin dit res.
Però jo ara tinc una sentència i també tinc una dignitat, i sóc una persona. I a més us dic, sóc una persona normal. Jo, a part de fer aquestes coses d'animació, doncs sóc infermera, tinc una feina que m'omple, i aquesta circumstància ha suposat un xoc per mi. També he sentit molta por i molta vulnerabilitat, us repeteixo. Però ara que tenim una sentència, jo et dic qui sóc, que m'ha passat això. I això m'ha passat de veritat. I això s'ha de saber.
Recordem que Hugo Mayo ara recorrerà la sentència, que li fixa una multa de 6.000 euros i una indemnització a la Carme de 1.000 euros més.
La multa és irrisòria, però com a mínim la víctima té la sensació que li han fet justícia, que és el que compta. Gràcies, Sergi.
Adéu.
I el Johan Cruyff marca el segon.
Sí, minut 31 de la primera part, segon gol de Graham Hansen, una falta des de la frontal molt perillosa. Graham ha xutat cap a la banda de la portera i no ha pogut fer res la portera de la Reial Societat. Barça 2, Reial Societat 0, minut 31, doblet de Graham Hansen.
Doncs sí, no ha estat l'actuació més feliç de la portera. Segon gol de Graham Hansen, Graham 2, Reial Societat 0. Ara venim.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Diu la llegenda que tots estem units a la nostra ànima bessona per un fil vermell invisible, però aquesta ànima bessona pot tenir moltes formes. Nou Cupra León per 31.400 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37a America's Cup.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
De BBVA per a tothom.
Més d'un 20% de la població del nostre país té més de 65 anys. Aquestes persones són les que més recorren a oficines bancàries i a familiars per les seves gestions financeres.
Com hi podem contribuir als bancs? A BBVA hem posat a disposició de més de 2 milions de clients grans un equip de més de 300 gestors especialitzats, atenció preferent, horaris ampliats i caixers i app adaptats. Avancem? BBVA.
Preparat per a un bon festí gastronòmic? Arriba el FestiFest, el festival gastronòmic de proximitat, amb 10 restaurants, tallers de cuina, DJ com De La Fe i DJ Coco i més de 40 parades de productes d'aquí. El 14 i 15 de setembre a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Entrades a festifest.cat.
Què coi és això?
Ah, sóc en aquell programa que t'amaguen els bitllets.
A casa teva. 10.000 euros, concretament.
On és la pasta? Amb Gerard Romero. El concurs de la plataforma 3CAT en què els concursants demostraran si són capaços de destrossar casa seva per emportar-se el premi.
Disponible a la plataforma 3CAT.
Carrer 11.
Tocats, 8:45, moment per recuperar una secció mítica ja del Tot Costa, la nostra connexió amb els Estats Units. Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui no al, no al carrer 11 de Washington DC, perquè, perquè com és un cul de Jaumet, ha decidit anar a Ohio, no? M'has dit que estaves?
A Springfield, Springfield, Ohio, sí, sí.
Estàs menjant bé?
Doncs mira, no gaire.
No és bol gos, no?
No, un pollastre que no acaba de ser el
gat o gos, que has triat?
No, he fet pollastre, però he anat a un restaurant haitià.
Pollastre...
Ah, molt bé.
Com, perdó?
Que he anat a un restaurant haitià.
Ah, molt bé. Però dones fe que era pollastre, no, no hi ha hagut dubtes de la naturalesa.
Sí, sí, eh? tenia gust de pollastre, però no m'ha acabat de fer el pes.
Bé, doncs si sembla pollastre i té
gust de pollastre... Aquest és el poble que va dir Trump, que els immigrants es menjaven
els mascotes, gats i els
les mascotes dels, de la gent del, sí, del poble. Mm. I has anat a comprovar que, si això és mentida, oi?
Més enllà de la broma, que és així, sí, és a dir, que hem vingut a comprovar-ho, ho explicarem al Catalunya Nit, però avui aquí han tingut de bomba les escoles, l'Ajuntament ha tancat, perquè grups ultra, que es creuen aquestes mentides, volen protestar d'alguna manera i estan causant doncs, un enrenou important a una població que és gran, eh? Això no, no us imagineu, un poblet petit, és gairebé com Manresa de gran, per tant, diguem que és una ciutat.
Bé, això no li aixafarem l'escaleta al Catalunya Nit. El Garriga avui venia a explicar-nos un sideral que tampoc no està malament, sí, no comparable al de Donald Trump, però el tractament policial que han rebut uns jugadors dels Miami Dolphins a Florida, que déu-n'hi-do. Sí.
Ai. I es van trobar que la policia... diuen que sense el cinturó de seguretat col·locat un dels jugadors, i la policia va aturar aquest jugador, Tyreek Hill. Hi ha imatges, i es veu a les imatges com el jugador potser no col·labora en excés, però en cap moment és irrespectuós amb la policia, però la policia li demana que baixi a la finestra i ell triga a fer-ho, i finalment la policia li ordena que surti del seu cotxe, doncs el tomben a terra, li posen les manilles i a més el tracten amb una brutalitat que segurament per una infracció com seria o anar una mica massa de pressa o no portar el cinturó de seguretat, que són coses que no s'han de fer però que potser no requereixen doncs, que la policia actua amb tanta contundència, doncs ha generat molt enrenou. I de fet un dels agents que va actuar ja està, la policia de Miami l'ha col·locat en suspensió de sou i feina mentre s'investiga l'actuació, i
La connexió amb Ohio, el menú no sé com és, però la connexió, la fibra d'Ohio no és bona. Ho deixarem aquí. El Garriga ens estava explicant...
Sí, s'havia entès, l'incident s'havia entès.
Li la va preguntar perquè es produeix l'afegit, la greujant, que mentre el jugador el tenia en el terra immobilitzat, van passar companys seus de l'equip que arribaven a l'estadi i intentaven donar-li suport, però els policies estaven tan tensos que d'allà no en van acabar de sortir. En fi, és que és una mica... Clar, a nosaltres ens sona allunyar això dels Dolphins, però no sé, és com si vas al Camp Nou i et trobes allà un jugador del Barça retingut per un policia, però retingut de mala manera.
Exacte, retingut no, vull dir, a terra. Sí.
Bé, doncs un altre dia amb més calma i millor cobertura parlarem amb el Garri... El tenim. Garriga, tenim per aquí, eh?
Cobertura a Ohio no és el millor del món, diguem, però vaja, que el resum és maltracta a un jugador negre, no només a un, a dos, perquè un dels companys també el van tenir emmanillat a terra un moment, i el club ha fet un missatge de reclamar responsabilitat també a la policia per aquesta actuació que entenen que és desproporcionada.
Doncs queda explicat. Garriga, que vagi bé el periple per Ohio.
Us ho explicaré la setmana que ve.
Abraçada.
Adeu, adeu.
La tutoria. Pista número 5.
Jugador en actiu, inquiet cultural, porta bigoti. Qui és?
Ara ja sé. L'has encertat, Bernat?
Sí.
Jo també.
Ah! Compte, Oriol, no has llençat, tu?
No.
A veure,
primer. Bé, primer tot, Sònia, qui és?
Què li ha passat a l'Oriol?
Bé, doncs, el guanyador o guanyadora dels 3 punts...
No, però espera, diem primer...
Ah, qui és? Pensava que ho havia dit ja el Bernat. No. El personatge d'avui és Héctor Bellerín.
Héctor Bellerín, que... es va formar una escola de Badalona, has dit més de 300 partits oficials,
sí,
sí. I Espanya, Anglaterra i Portugal.
Va estar a l'Sporting de Lisboa després de l'etapa al Barça.
Correcte.
Jo fins a la cinquena no tenia...
I va guanyar la Copa amb el Betis.
Correcte. La quarta, quina era la quarta pista?
Va guanyar la Lliga amb el Barça. La Lliga, òbviament, és la de Xavi, no?
Sí.
Jo crec que ja que no n'he encertat mai cap,
home,
i
tens...
que, de fet, estic bastant allunyada
d'haver encertat,
una vegada.
La temporada passada vas encertar-ne una vegada el dia del teu debut.
Doncs havia sigut de casualitat.
No ha passat gaire pels divendres la Sara i ja porta alguns encerts. Compte que...
Sí, compte Bernat, eh?
A la foto finish ha guanyat Bernat Soler, eh? O no?
A la foto finish ha guanyat Bernat Soler, sí, que s'emporta aquests 3 punts, un puntet per la Sara i 0,5 per ningú perquè ningú ha enviat.
Vaja.
I qui s'endú les sabatilles Duo? Que és el regal estrella, no? entre els participants, Sònia.
Doncs el regal d'avui se l'emporta el Jota Freixas, aquestes sabatilles esportives Duo, que ha encertat a la quarta pista.
100% vegà, conscient i sostenible. Aquesta calçat urbà per dones, homes i nens, doncs mira.
Molt bé, hem canviat el premi, hem canviat el sistema de puntuació, el que no ha canviat és l'alegria de la tutora cada cop que guanyo
crec que li ha fet més il·lusió el puntet de la Sara que el teu.
Sense les mereixer ningú, avui potser haurien d'haver estat aquí a l'estudi les dues persones que van lluitar la temporada passada, perquè clar, el campió no ha tingut ni dret a optar avui a un punt.
Aquí hi ha...
Sempre hi ha...
Per tothom. Però... Felicitats al Jota Freixas, al Bernat Soler, també a la Sara i a la Sònia Oleart per dirigir tota aquesta orquestra que avui ha canviat de format i de premi. Gràcies, Sònia.
Adéu.
I gràcies al Bernat, a l'Oriol i a la Sara. Ens retrobem la setmana vinent. Una pausa i encara ens queden un munt de coses, començant pel Mundial de Futbol Sala, que comença demà.
La Copa Amèrica arriba aquest estiu a Barcelona i amb ella arriba la Regata Cultural. Descobreix totes les propostes culturals, gastronòmiques i d'oci que hem preparat al voltant d'aquest esdeveniment. La Regata Cultural ja ha començat. Vine a gaudir-la. Consulta tota la programació a barcelona.cat/regatacultural. Ajuntament de Barcelona.
De BBVA per a tothom.
Més d'un 20% de la població del nostre país té més de 65 anys. Aquestes persones són les que més recorren a oficines bancàries i a familiars per les seves gestions financeres.
Com hi podem contribuir als bancs? A BBVA hem posat a disposició de més de 2 milions de clients grans un equip de més de 300 gestors especialitzats, atenció preferent, horaris ampliats i caixers i app adaptats. Avancem? BBVA.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Mai t'havies plantejat servir a la ciutadania, mai t'havies plantejat posar-te un uniforme i ara vius una vida professional plena d'oportunitats. La teva vida pot fer un gir quan t'ho planteges de veritat. Nova convocatòria de 900 places de Mossos d'Esquadra amb una reserva del 40% de les places per a dones. Servir a la ciutadania des de la proximitat. No t'ho havies plantejat mai? El teu futur comença avui. Forma part del cos de Mossos d'Esquadra. Més informació a mossos.gencat.cat/convocatoria Mossos. Generalitat de Catalunya.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucant ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tres quarts de nou del vespre, demà arrenca l'Uzbekistan al Mundial de Futbol Sala i representant la selecció espanyola, tres catalans, els tres jugadors del Barça, Didac, Sergio Lozano i el nostre pròxim protagonista, Adolfo. Adolfo, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Tot bé per Uzbekistan?
Sí, sí, muy bien. Ya entrenando y ultimando los detalles para que dé comienzo el gran día, el día que todos estamos esperando, el debut en el Mundial d'Uzbekistan i con muchísimas ganas.
Ara anem al detall de la competició, però després dels últims anys en què no heu estat a primera fila, l'objectiu és tornar-hi en aquest Mundial?
Hombre, al final somos España. Es cierto que hay que ser humildes y hay que tener los pies en el suelo y saber que ahora mismo no somos los mejores, como hemos demostrado en los últimos torneos, pero desde la humildad y desde el trabajo y el sacrificio, pues capacidad y equipo tenemos para poder hacer algo grande y ahora se verá lo que demostremos en el campeonato, pero confianza plena en este grupo y creo que vamos a hacer un muy buen Mundial.
A priori, en aquesta primera fase, Kazakhstan, Nova Zelanda i Líbia no hauria de tenir grans problemes, no?
Bueno, Kazajistán, al final, hoy en día el fútbol sala se ha igualado muchísimo. Me acuerdo cuando empecé la selección los primeros años, muchas selecciones de fuera, pues veías el nivel cuando jugabas contra ellos y al final pues había mucha diferencia. Pero hoy en día es todo un poquito más físico, todo el mundo está muy preparado y ahora cada partido es una final, como aquel que dice, y tenemos... que yo creo que es mejor, tenemos el primer partido contra Kazajistán que es nuestra primera final y va a ser un partido muy muy difícil. El Kazajistán es un equipo que hace un sistema de juego con Higuita, con el portero que crea muchos peligros y tenemos que estar muy atentos y bueno, creo que va a ser nuestra primera prueba de fuego y bueno, ojalá podamos conseguir la primera victoria.
És evident que Espanya aspira a estar entre les millors. Hi ha alguna selecció que vegis molt per damunt de les altres? Alguna que pensis que és favorita?
Bueno, yo creo que al final las más superiores en solo por nombres y por lo que han ido demostrando Portugal, Brasil, son selecciones que tienen un potencial y un grupo muy muy bueno, pero yo creo que este año puede haber muchas sorpresas porque lo que te he dicho está muy igualado, hay selecciones que juegan muy bien al fútbol sala, como es el caso de Marruecos este año, luego Argentina que siempre está ahí, siempre demuestra, Irán, creo que hay muchas selecciones que son capaces a todo.
Si no m'he descomptat, hi haurà fins a 10 jugadors del Barça en aquest Mundial, una prova del potencial de la plantilla.
Sí, está claro. Al final, yo creo que el Barça somos el mejor equipo del mundo. Es cierto que este último año ha sido un año duro a nivel de títulos, porque ha sido un año muy difícil, que hemos tenido muchísimas lesiones y eso es muy difícil de ir superando. Hemos tenido hasta 8 bajas y 9 durante partidos y durante bastante tiempo y es algo que al final ha mermado a todo el equipo, pero bueno, en este caso pues desear la mejor de las suertes a cada uno de mis compañeros del Barça, que ojalá les respeten las lesiones y nos respeten a todos, pero que la suerte sobre todo caiga de nuestro lado.
Adolfo, deixa'm preguntar-te per una situació que pot ser curiosa, però que entenc que els que jugava a futbol sala us fa ràbia, que és el cartell del torneig, el cartell de l'organització, on evidentment s'anuncia el Mundial de Futbol Sala de la FIFA, però resulta que les quatre figures que hi apareixen són Neymar, Xavi, Messi, Cristiano Ronaldo, clar. O a l'Uzbekistan no tenen ni punyetera idea que organitzen un Mundial de Futbol Sala, o és que no tenen cap coneixement de qui jugueu?
No, que se viene demostrando año tras año que no tienen respeto por el fútbol sala. Creo que para ellos somos un deporte ya no miniotario, sino que somos un deporte secundario para ellos en este caso. Y bueno, ese cartel yo creo que es una falta de respeto, porque creo que ya no jugadores actuales, que los hay y muy buenos, sino que hay leyendas del fútbol sala que han hecho mucho por este deporte, muy grande este deporte, y cosas grandiosas como para que por lo menos no pongan un cartel con, si no son con jugadores actuales, con leyendas que hemos tenido.
Precisament venint d'un estiu de Jocs Olímpics, suposo que encara fa més ràbia, no? Perquè cada cop que hi ha Jocs us recorden d'alguna manera que no esteu considerats entre els esports més importants.
Sí, sí, está claro, sí, es lo que te vengo a decir. Si al final en un cartel de un mundial de fútbol sala te ponen a la imagen de cuatro jugadores de fútbol, ¿cómo van a creer que seas olímpico o un deporte olímpico? Creo que para eso queda mucho. Ojalá pueda llegar el día y que se nos respete de una forma en la que este deporte, este gran deporte, lo merece, y ya está, solo queda seguir trabajando y creo que lucharlo todos juntos para que esto siga creciendo.
Per cert, acabo, Adolfo, abans t'he preguntat pels companys del Barça que són en aquest Mundial, avui hem sabut que Pito ha estat designat millor jugador del món al 2023, millor no trobar-se'l, no?
Sí, sí, la verdad que bueno, que enhorabuena por él, porque se lo merece, es un jugador espectacular. Y bueno, en este aspecto, pues esperemos que si nos lo encontremos, que sea lo más tarde posible. Que eso será buena señal, que vamos avanzando. Pero al final creo que para conseguir un título tan importante como es un Mundial tienes que ganar a los mejores. Y al final, pues Brasil está entre ellas. Y bueno, ojalá lo que te digo, tardemos mucho en encontrarnos con ellos, pero que nos podamos encontrar, que será muy buena señal.
Doncs la FIFA podia haver triat Pito o Adolfo per posar-los al cartell del torneig d'aquest Mundial, però ja veieu que han tingut sensibilitat zero. Adolfo, a oblidar-se dels organitzadors i a gaudir d'aquest Mundial. Moltíssima sort i gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Del futbol sala al futbol hem arribat, Marc Pérez, al descans al Johan Cruyff.
Sí, descans al Johan, en domini absolut del Barça. Les blaugranes dominen el partit gràcies al doblet de Graham Hansen als minuts 27 i 31. Després s'ha relaxat una mica l'equip vista el domini absolut que ha tingut durant tota la primera part.
El desenllaç d'aquest partit, evidentment, als pròxims blocs informatius de Catalunya Ràdio. I aprofitem per acomiadar el Marc Pérez, que ha estat el nostre estudiant en pràctiques durant els últims 4 mesos. Marc, moltíssimes gràcies per la feina i tota la sort en el futur.
Moltes gràcies a vosaltres.
I amb vela, la Copa Louis Vuitton, que es disputa a Barcelona, ja sabem quins són els semifinalistes que demà començaran a competir per assolir les 5 victòries que els donin el pas a la final. Hola de nou, Damià.
Hola de nou. No hi ha hagut sorpreses. Els que han triat Ineos Britannia han volgut vestir-ho de reflexió i segur que en part n'hi ha, però l'Indy Suís ha estat dels quatre el més dèbil a la fase prèvia. Per tant, era lògic que els britànics volguessin gaudir d'aquest avantatge sobre el paper contra els suïssos. L'altra semifinal enfrontarà l'American Magic contra el Luna Rossa italià. Seran 5 jornades de competició amb un dia de descans pel mig, començant per demà amb la jornada clàssica de 4 regates, la qual cosa vol dir els dos primers enfrontaments de cada semifinal. El primer vaixell que arribi a 5 victòries disputarà la final de la Copa Louis Vuitton.
També ha quedat per aquí que parlem de motos, eh?
Fins ara.
Aquest cap de setmana, 3 esportistes catalans poden ser campions del món de motociclisme. A França hi tenim la Mireia Badia i el Josep Garcia, que avui ja han començat a competir a la darrera prova del Mundial d'Enduro, però molt més a prop a Ripoll s'hi concentra el bo i millor del trial mundial. Perquè la Berta Avellan, terrassenca de 24 anys, aspira amb la seva Xerco a ser campiona del món aquest cap de setmana. Berta, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs? Com van els nervis?
Molt bé, bastant bé. Bastant bé.
Se't nota en el to de veu que no... Vaja, que estàs segura de tu mateixa, eh?
Sí, la veritat que tinc moltes ganes d'aquest cap de setmana. Al final no tinc res a perdre. He d'anar a disfrutar i a fer-ho el millor possible.
Has pogut fer entrenament ja aquest migdia?
Sí, hem entrenat, hem vist les zones i la veritat que em noto superbé. El terreny m'esperava que patinés molt més i està bastant sec, així que molt bé, molt a gust.
Les zones de dificultat habitual o n'hi ha alguna que t'hagi grinyolat especialment?
Crec que un pèl fàcil s'han quedat, perquè...
Home!
Bueno, aviam, no ho sé, però normalment hi havia una mica més de nivell i aquí crec que han marcat pensant que plouria i al final no plou i s'han quedat un pèl fàcils, però veurem demà, potser canviant alguna
cosa. Molt bé, doncs veurem com va demà, amb el títol encara no al sac, però ja caronant-lo. Diries que és el moment més important de la teva carrera esportiva?
Sí, un d'ells. Tinc possibilitats, també sé que està difícil perquè no només depèn del meu resultat. Uh-huh. Llavors, bueno, la meva intenció és fer-ho el millor possible aquest cap de setmana i després que sigui el que hagi de ser.
Deies que no és fàcil perquè tens 10 punts de desavantatge, n'hi ha 40 en joc, de manera que fins i tot guanyen les dues curses de dissabte i diumenge, necessitaries que algú s'hi posés pel mig.
Exacte, sí, és lo difícil, perquè sí que l'Andrea Rabino i la Monier estan a prop a vegades, però, ostres, dos dies que passin pel mig de la Emma ho veig difícil. Però, bueno, és el que et dic, jo aniré a disfrutar i si guanyo aquestes dues carreres ja estaré més que satisfeta.
Berta, bona tarda. Escolta'm una cosa, Emma Bristow, 33 anys, ella està lluitant pel seu desè títol mundial. Què et diu aquest nom?
Bueno, em diu moltes coses, molt aprenentatge i... Des de que competeixo que hi és i, bueno, ha fet una evolució molt gran, però jo també, llavors, cada cop la veig més a prop. No sé, encara no he acabat, però sí que seria treure'm una espinilla, guanyar-la i fer que no tingui els 10 títols.
Quin és el teu referent en el món del trial femení? És la Laia Sanz?
Sí, és la Laia Sanz, 100%.
I tens alguna relació? Has pogut parlar amb ella? T'ha donat algun consell?
Sí, a vegades entrenem juntes i... Sempre m'apreta bastant, m'agrada molt entrenar amb ella perquè em posa el límit i m'incomoda molt, llavors em va molt bé per entrenar i per mi és la meva referent perquè penso que mentalment és la més forta de totes, amb diferència.
Ningú millor que ella, Berta, per haver guanyat a la Bristow i per saber com es guanya la Bristow.
Sí. Parlant amb ella, bueno, la Laia és que sobre la Emma, no sé, té una força que ningú té i l'Emma quan la veu ja tremola, llavors això, clar... és molts anys que ha estat darrere. El 2021 va venir la Laia i la va guanyar. O sigui que imagineu-vos lo forta que és.
La Berta Bellan, que té al davant una llegenda del trial, però està assessorada per una llegenda encara més gran del trial, com és la Laia Sanz. Berta, moltíssima sort de demà i moltes gràcies.
Moltes gràcies. Merci, que vagi molt bé.
Tres minuts i les 9, moment perquè la Sònia remati el tot costa d'avui.
Recordem que tenim el descans al partit del Johan Cruyff. Barça 2, Real Societat 0, amb dos gols de Graham Hansen, i que demà ha de jugar el Llevant les Planes. Concretament, el Llevant les Planes no, el Llevant Badalona contra el Llevant. El Llevant Badalona contra el Llevant demà i diumenge el Madrid Club de Futbol Femenino amb l'Espanyol. Amb això tanquem la Lliga F. Més enllà d'això, la selecció espanyola ha guanyat la ronda de la Copa, la segona victòria de la Copa Davis que està disputant aquesta tarda de tennis. I recordaràs que t'explicava al principi que avui, aquest cap de setmana, es disputava la fase preliminar de la Champions masculina en la participació del Sabadell i del Barcelona. Doncs bé, el Sabadell ha guanyat el seu partit 17-5 contra el País d'Aix, i el Barcelona, que està jugant a la piscina del Dinamo de Bucarest, de moment guanya per 2-4 al final del primer quart. El dia en què hem fet una àmplia prèvia del Girona-Barça, diumenge a 4:45, aquest partit de la cinquena jornada de Lliga. Recordem que aquesta cinquena jornada comença ara a les 9 del vespre, en un partit entre el Betis i el Leganés, el Benito Villamarín. L'Espanyol juga demà a un quart de cinc contra l'Alavés. I també demà al Madrid, al camp de la Reial Societat, a partir de les 9 del vespre. Durant el Tot Costa hem sabut que s'han suspès tots els concerts al Bernabéu fins l'abril del 2025. Això ha afectat, entre d'altres, cantants com Aitana o Lola Índigo, que ho han sabut aquest matí, que se suspenien aquests concerts després de les queixes veïnals per l'excessiu soroll que hi ha a cada concert al Santiago Bernabéu. Hem de trobar la manera d'insonoritzar-ho. No sé si la trobaran, però de moment, fins l'abril, no hi haurà concerts al Santiago Bernabéu.
Cert, em diu el Sergi Andreu que aquesta victòria d'Espanya la situa ja als quarts de final de la Davis, i deixa'm dir que Sergio Lozano, a qui he convertit en català, és un dels nostres, però és madrileny. Per tant, hi ha dos catalans, Didac i Adolfo, al Mundial de Futbol Sala. Gràcies, Sònia.
De res, fins dilluns.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i el Manel Gil al control central. I gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornem dilluns a les 7 amb la ressaca del Girona-Barça i ja mirant a la Champions, que comença dimarts. Luis, guanyarà Hansi Flick on Xavi va començar a cavar la seva tomba?
Puede ser que sí.